Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions. Molt bona tarda de divendres. Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui divendres repassem les notícies del dia. Però abans us recordem que a les vies de so tenim el Jordi Carretero, a la producció i redacció Víctor García, Víctor Casellas i Sara Cruz. Molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Com estàs, Sara?
Molt bé, molt bé.
Avui què ens expliques? Ens portes un sorteig?
Doncs sí, és que Ràdio Estel regala 5 entrades dobles per espectacle Requiem de Mozart. Les persones interessades heu de fer la vostra reserva a través de la nostra pàgina web www.radioestel.cat. Les persones guanyadores sereu avisades via correu electrònic o bé telefònicament. Recordem, 5 entrades dobles pel Requiem de Mozart. Serà a la Basílica de Santa Maria del Mar, a Barcelona, pel dilluns vinent, dia 25 de març, a les 9 de la nit.
Per tant, aquest dilluns, eh?
Aquest dilluns
25.
Sí,
o sigui
sí,
que
sí.
La gent
s'ha d'espavilar,
d'avançar perquè aquestes entrades...
Es faran el programa, el primer cafè, el sorteig.
Ho direu vosaltres mateixos,
Sara. Exacte.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb l'Oriol Domingo. Ell és de Barcelona, té 55 anys, va estudiar periodisme i dret, però es dedica en concret al periodisme. Entre les seves aficions s'hi troba passejar, llegir i el Barça, i es defineix com un ciutadà partidari d'una Catalunya sobirana, lliure i solidària.
Molt bé.
Ja t'ho dius tu mateix.
Molt bona tarda, Oriol.
Hola, bona tarda. No, i a més amb el gos, el Nil, que es diu, des de fa un mes li estic ensenyant... ell té 4 anyets ja, eh? Li estic ensenyant a seure i a estirar-se.
Ah, molt bé. Llavors el gos passeja amb tu.
Sempre. Cada dia dos o tres cops.
Sí, és un bon company.
A les 7 del matí, al migdia si estic a casa, a mitjanit, quan algú va a la plaça Real, jo me'n vaig amb el gos a voltar.
Oriol, feia molt temps que no ens vèiem.
Molt, perquè està clar, molt. Entre que vas a esquiar quan hi ha neu, quan no hi ha neu estàs encostipada i et trobem a faltar, però fem el que podem.
Fem el que podem. Oriol, hem de parlar de moltes coses. A banda del Barça, d'aquest Jordi Roura que ha viatjat a Nova York a veure el Tito.
No ho sabia, això és notícia.
Ha viatjat, sí, en les properes hores viatjarà cap allà.
Tornarà?
Jo crec que sí.
No,
en principi, sí, en principi han dit que a finals de març tornaria a Tito Vilanova.
Perquè l'últim dia que vaig venir aquí, no sé si era pel micro o no, no sé si vas fer tu, em sembla, tu, no ho sé,
sí.
Que va haver dit que tenien notícies de que la cosa anava...
Sí, una mica.
Anava amb bastos, no?
Anava una mica malament, però bé, sembla que torna.
Les últimes notícies són esperançadores.
Tant de bo.
Bé, millor.
Brauli Duart, aquest anunci està bé.
Sí.
Que han d'equiparar els sous dels funcionaris, entre cometes, de TV3, de la corporació, al sector públic.
Sí, sí, sí.
Com un funcionariat més.
Sí, 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 sí. Amb tot això dels sous i de les organitzacions públiques, sentia avui el conseller portaveu que deia que cal molta transparència. No? Està clar, passa una cosa. La corporació... quants anys fa que existeix? Fa 30 anys que existeix, no? Durant aquests anys ha entrat molta gent, les coses, el sistema televisiu ha canviat molt, per tant, segur que s'han pagat uns sous, que uns molts, els altres molt poc. Per tant, posar ordre a això...
Fer net,
però, i per part de tots.
Uh-huh.
Fer net no vol dir esbandir-ho tot, sinó racionalitzar les coses,
uh-huh,
tenint en compte que la situació econòmica del país, quina és, no? Per tant, fer net en el sentit de racionalitzar sous i tot això és bo en bé de tots.
Doncs avui compartim les notícies amb Oriol Domingo, ell és periodista i llicenciat en dret. Però abans la Sara Cruz ens posa al dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 7:45.
El president de la Generalitat, Artur Mas, ha refermat avui divendres la relació entre CiU i Esquerra. Creu que el pacte de legislatura és sòlid i prometedor i s'ha mostrat també confiat que es mantingui els 4 anys que duri la legislatura. Mas s'ha desmarcat així de les declaracions del seu soci de coalició, Josep Antoni Duran i Lleida, que recordem ahir posaven entredit la salut del vincle entre els dos partits. La companyia química Aircross ha tancat avui un acord amb els sindicats pel qual acomiadarà 61 treballadors de la planta de Flix, a més de 14 persones més que ja estaven afectades per una jubilació parcial. Segons aquest acord, fet públic, com dèiem, avui, justament el dia en què acabava el termini, la reestructuració es farà entre els mesos d'abril i desembre d'aquest any. Aquest acord tanca una llarga sèrie de mobilitzacions i reivindicacions en defensa d'aquesta factoria. La Fiscalia Anticorrupció veu connexions entre els comptes del PP i el cas Gürtel, que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz. Això fa que el fiscal defensi novament que Ruz sigui el jutge competent per investigar aquest cas. Anticorrupció ha trobat per primera vegada vincles, com dèiem, entre Gürtel i el Partit Popular, en concret 4 donacions reconegudes per aquest partit davant del Tribunal de Comptes i 4 pagaments més que figuren en aquest sumari que instrueix, com dèiem, Ruz. Marxem cap a l'exterior. Els primers ministres d'Israel i de Turquia han acordat restablir les relacions entre els dos països seriosament danyades des de l'any 2010. Ho han fet en una conversa telefònica amb la mediació del president dels Estats Units, Barack Obama, segons ha informat avui mateix el govern israelià. El govern xipriot ha ajornat novament la discussió prevista per aquest matí sobre el pla B que li permetia accedir al rescat europeu de 10.000 milions d'euros. La sessió havia de començar aquest matí, com dèiem, però el debat s'ha ajornat fins a aquesta tarda. Els líders polítics volen més temps per examinar les propostes que hi ha sobre la taula. I el president d'Itàlia, Giorgio Napolitano, ha encarregat la formació de govern al secretari general del Partit Demòcrata, Pierluigi Bersani. Aquesta decisió és el resultat de 2 dies de consultes amb tots els partits polítics.
I com cada divendres, el Víctor García ens apropa l'actualitat esportiva. Molt bona tarda, Víctor.
Bona tarda, Mercè. Bona tarda, Sara. Aquest cap de setmana no hi ha jornada de Lliga, ja que es disputen els partits de classificació pel Mundial del 2014, que tindrà lloc al Brasil. La selecció espanyola juga avui a l'estadi del Molinón contra Finlàndia, a partir de 8:45 del vespre. El seleccionador Vicente del Bosque es convertia en l'entrenador que més partits ha dirigit al combinat espanyol amb 69, superant a Ladislau Kubala. Un altre protagonista serà el madridista Sergio Ramos, que amb només 27 anys complirà el seu partit número 100 amb la selecció. Tot i així, el partit més important serà el que juguin Espanya i França el proper dimarts, on està en joc la primera plaça del grup. Avui ja s'han començat a disputar alguns partits, com el Portugal-Israel, que ha acabat amb empat a 3. I canviant d'esport, passem al bàsquet, perquè ahir al vespre es van jugar alguns partits de l'Eurolliga. El Barça-Riga les va imposar al Caja Laboral i va afiançar encara més el seu liderat. Els blaugranes van guanyar per 83-74 i deixen el conjunt basc amb poques possibilitats d'accedir als quarts de final. Pel que fa al Real Madrid, s'ha complicat la vida després de caure contra el Panathinaikos per un sol punt de diferència, 73-74. Els de Pablo Lasso encadenen ja 3 derrotes consecutives. Per últim, en motor, aquest cap de setmana es disputa la segona prova del Mundial de Fórmula 1 al circuit de Malàisia. Fernando Alonso confia en el seu Ferrari per optar la victòria, però per fer-ho haurà de superar el pilot de Lotus, Kimi Raikkonen, que ja va guanyar la primera cursa disputada el passat diumenge a Austràlia. I pel que fa al motociclisme, el pilot català Maverick Viñales ha estat operat amb èxit de l'amputació d'una punta al dit de la mà.
Gràcies, Víctor. Doncs les reserves per Setmana Santa al Principat d'Andorra estan al 50% i la Unió Hotelera confia que s'arribi al 90%. Ens en donen més detalls a aquesta hora des de Ràdio Principat. Carme Bonet, Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. El portaveu de la Unió Hotelera d'Andorra, Òscar Julián, ha anunciat aquest divendres que les reserves hoteleres de cara a Setmana Santa ronden el 50% d'ocupació, ja que de moment les vendes estan bastant parades, però que el sector espera que es pugui arribar fins al 85% o al 90%.
Bueno, Semana Santa, de moment les ventes estan més parades que altres anys. Estem parlant de cada data d'avui, les reserves estan pues, rondant el 50%, hi ha hagut una miqueta d'increment. S'està fent un exercici molt, molt important per mantenir els preus dintre d'uns nivells òptims, sense haver de baixar preus, fet que retrasi una mica més les expectatives de reserva.
La Unió Hotelera ha explicat que fins la passada setmana el degoteig de reserves per les vacances de Setmana Santa va ser molt fluix i que, tot i que en els darrers dies s'ha notat un cert increment, el ritme de vendes està sent menor que altres anys.
Sí, gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
El sol ha dominat a bona part del país durant la primera part del dia. Després han arribat més nuvolades. A última hora d'avui arribarà un front molt feble que deixarà algun ruixat de matinada cap al nord-oest. Les temperatures pujaran força durant tot el dia, màximes d'entre 18 i 22 graus. Cap de setmana, per tant, assolellat, en general típicament primaveral. Les temperatures seran similars a les d'avui a partir ja de diumenge al migdia, però el cel es pot tornar a nuvolar i poden arribar alguns ruixats.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir de nit, que treballen o que no tenen son. De matinada, actualitat, consells de salut i exercici, oci i caps de setmana, cinema, llar... Connecta't també a dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit, de matinada, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir. Repetició del programa els dilluns a la una de la matinada.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infibles al meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 3 de març fins l'1 de maig, el divendres sant i els dissabtes 23 de març i 6 d'abril. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre, trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Aquest diumenge, a partir de les 11 del matí, escolta la missa de Rams des de la Catedral de Barcelona en directe a Ràdio Estel, presidida pel cardenal Lluís Martínez Xistac. La missa de Rams de la Catedral de Barcelona, aquest diumenge en directe a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Doncs quan falta gairebé un minut per arribar al punt de 3:15 del vespre, avui repassem les notícies amb Oriol Domingo. Oriol, estàvem parlant que ben bé no sabíem per on començar perquè teníem molts temes sobre la taula, alguns d'ells complexes, com és aquest tema de les preferents. En tot cas, si et sembla, comencem per aquí, per casa nostra. El president de la Generalitat, també és veritat, més temes polítics, volíem dir. Les preferents, malauradament, afecten a tothom. És una cosa que arriba a tothom. Després en parlarem.
Sí.
El president de la Generalitat, Artur Mas, ha refermat aquest divendres la relació entre Convergència i Unió i Esquerra. Creu que el pacte de legislatura és sòlid i prometedor i s'ha mostrat confiat que es mantingui els 4 anys que duri la legislatura.
Mas s'ha desmarcat així de les declaracions del seu soci de coalició, Josep Antoni Duran i Lleida, que ahir posava, recordem, en entredit la salut del vincle entre els dos partits. Escoltem Artur Mas en declaracions a RAC1.
Si en Duran i Lleida fa una previsió que l'acord amb Esquerra Republicana no anirà bé, és la seva opinió, però en qualsevol cas és una previsió que no s'ha donat. Fins ara ha passat que hi ha un acord, que aquest acord funciona. Veig un acord prometedor amb Esquerra Republicana que m'agradaria que es pogués ampliar a altres formacions polítiques, com per exemple el Partit Socialista de Catalunya, que crec que en aquest moment és el que Catalunya necessita. I no només acords en el Parlament, sinó acords per governar junts aquest país en un moment d'emergència del país i de supervivència de l'autogovern.
Mas no ha descartat tampoc els respectius líders del PSC i Esquerra, Pere Navarro i Oriol Junqueras, respectivament, poguessin arribar a ser consellers. De la seva banda, Oriol Junqueras, precisament, també ha carregat especialment contra Duran i Lleida per perjudicar, diu, el procés sobiranista. Sentim Oriol Junqueras, que feia aquestes declaracions a Catalunya Ràdio.
Això ho fa el senyor Duran i Lleida impunament, impunament. Cada dos per tres critica el procés, posa en dubte el procés, posa en dubte el president del país, posa en dubte el govern del país, contradiu el que diuen els consellers del govern del país.
Sentim també què en pensa ara al respecte al líder del PSC, Pere Navarro.
Aquell govern, aquell pacte per la llibertat, es va diluint. Veiem el senyor Mas, el president Mas, i el senyor, i especialment el senyor Duran Lleida, que estan defensant aquest diàleg que nosaltres ja fa molt temps que estem defensant, per tant, benvinguts al món del diàleg i buscar un acord, però en canvi estem veient el senyor Junqueras que no li garanteix que aprovi els pressupostos.
I de la seva banda, el govern espanyol s'ha mostrat satisfet per aquesta voluntat de diàleg plantejada per l'executiu català, que ahir, com dèiem, va expressar públicament a Madrid el portaveu de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida. S'hi ha referit la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria, que ha dit que aprofitarà aquesta disposició.
Per cert, avui hem sabut que el govern té la intenció d'impulsar una llei per promoure la política exterior de la Generalitat.
Doncs sí, Mercè, ho ha anunciat avui, precisament, com deies, el conseller de la presidència, Francesc Homs, al Parlament, on ha comparegut avui per explicar l'acció del govern sobre aquesta qüestió. Aquest anunci arriba després que l'executiu de Mariano Rajoy està preparant la seva pròpia llei amb la qual es vol reforçar el control de l'acció exterior de les autonomies.
Oriol Domingo.
Mira, jo tal com veig les coses són les següents, ja que parlem de Catalunya, des de casa nostra, no? Hi han dues grans qüestions. La qüestió social i econòmica, el benestar social, l'ensenyament, la sanitat, tot aquest gran bloc, que viu moments difícils per la conjuntura internacional, per com s'han gestionat les coses des de les administracions, per l'ofec evident del govern central, sigui del color que sigui, que és un gran bloc, i l'altre és el famós dret a decidir. No? És a dir, que en definitiva havia de ser que molts catalans volen que el seu país sigui un país normal com tots els països de l'Europa occidental del segle XXI, que és que tingui doncs unes estructures d'estat i que sigui un país sobirà. És una cosa aquesta tan normal que ningú coneix cap país que sigui sobirà que renunciï a la sobirania. Ha de ser una sobirania no com el segle XVII, XVIII i XIX, sinó adequada al segle XXI. Són aquests dos grans blocs. I en aquests dos grans blocs ens trobem que hi ha uns polítics que això ho han de compaginar-ho i tirar-ho endavant. I a través de les declaracions produïdes avui en aquests últims dies i que ara acabeu de posar en antena, és molt trist el vol gallinaci d'aquestes intervencions, no? Començant pel Duran Lleida, seguint una mica pel Junqueras, tots tenen la seva raó, però tots fan política de gallinàcia, no? de molt baix nivell, no? El Duran, per exemple, home, el Junqueras té raó. El Duran sempre va estar posant pals a les rodes en el procés sobiranista. És una cosa constant. Avui, pel que hem sentit, el president Mas deia això és una opinió del senyor Duran cara al futur. No, no, cara al futur no. És que és constant. Qualsevol declaració que fa, qualsevol actitud que pren sempre és contradictòria amb aquest procés, no? Aquí Convergència no té un problema amb el Duran. Mm. Així és com els socialistes tenen un problema amb la Carme Chacón, Convergència i Unió té un problema amb el senyor Duran, que avui hi havia en el seu blog la Carme Laura Gil, que és una que va ser consellera d'ensenyament amb un govern Pujol de Convergència, que és molt dur amb el Duran Lleida, no? És a dir, totes aquestes coses s'han de aclarir, no? Ah. I bé, per fer algun comentari sobre el Pere Navarro, diu, ara el govern de la Generalitat vol diàleg. Home, vol diàleg. És que si no hi ha hagut diàleg, què vol dir el Pere Navarro? És que el govern d'Espanya, el govern del PSOE, vol dialogar realment amb el amb el govern català, pues, no ho sé, s'ha d'anar veient, no? Ara, que tot el que sigui dialogar, això és positiu, home, és evident, qui ha d'estar contra el diàleg, per què, no? Ara, que el fet de dialogar no suposi renunciar a les aspiracions legítimes, tant de tipus social i econòmic com polítiques de Catalunya. No?
De moment avui hem sabut que Carles Viver i Pisunyer presidiran el
aquesta.
Consell Assessor per la sí. Transició Nacional, com també Pilar Rahola.
Sí, jo penso que són dos, que són els dos únics noms que es coneixen. No? Uh-huh. Jo penso que personalment connectant l'un amb l'altre, i el Carles Viver Pisunyer va formar part del Tribunal Constitucional fa anys, quan el Tribunal Constitucional no era el que ha arribat a ser, que és una cosa que s'ha anat deteriorant. Són dos grans fitxatges d'aquest Consell de Transició Nacional. No? Per què? Perquè l'un és un jurista molt sòlid, i la Pilar Rahola, doncs, que té les seves virtuts i els seus defectes, però bé, és una dona que té és un referent pel gran públic, no? Mm-hmm. Potser Carles Pisunyer no ho és pel gran públic, perquè
potser és més desconegut, no és tan mediàtic.
Però bé, dintre el món del món jurídic i el món polític, és una figura el Carles Viver.
Doncs aquest Consell Assessor per la Transició Nacional que diguéssim que acompanyarà, no? Aquesta possible llei de consultes i aquest possible dret a decidir. Si et sembla, Oriol, repassem altres notícies, ens hi posem amb el govern espanyol que ha dit això, doncs que es pagaran uns 2.000 milions per les accions provinents de preferents de l'entitat catalana Catalunya Caixa i de Nova Caixa Galícia, que no cotitzen a la borsa. Ho faran els bancs a través del Fons de Garantia de Dipòsits.
La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciat avui que el Fons de Garantia de Dipòsits, que es nodreix de les aportacions dels bancs, donarà una compensació econòmica en les properes setmanes als titulars de participacions preferents de les entitats nacionalitzades que no cotitzen, com dèiem, a borsa, com per exemple és el cas de Catalunya Caixa. El valor d'aquestes preferents patirà un descompte significatiu com determinen les condicions del rescat europeu a la banca espanyola.
Oriol.
Fixa't que el mateix nom de...
Ajuda'ns a entendre aquesta notícia, perquè nosaltres que som de lletres ens ha costat,
jo també
soc una
de lletres, mica. Però fixa't que el nom mateix preferent ja és una trampa. Si hi va un estalviador de classe mitjana. A més hi va persones d'edat. I tots plegats. Quan o nosaltres mateixos, quan anem amb una caixa i en un banc, que no hi entenem, perquè o som de lletres o no som ni de lletres, confiem en el senyor que tenim davant i que ens ven un producte. Nosaltres hi confiem. I si a més diuen que el que nosaltres el diner l'invertim en una figura que es diu preferent, dius, ostres, doncs estupendo, perquè això voldrà dir que donarà més, voldrà dir que si jo necessito aquella inversió la podré retirar sense ser penalitzat. Per tant, hi ha un que posa la seva confiança amb els estalvis que costen de tenir, i llavors resulta que de preferent no és preferent, que no pots fer retirar els diners, o bé passa el que ara està passant, de que per solucionar aquest problema hi surts perdent diners. Home, això és un engany, això és una estafa. Està clar, entre perdre-ho tot o perdre-ho una mica o una part, millor perdre una mica o una part. Però els senyors que han enganyat fent aquest producte, que són senyors de bancs, que són senyors de caixes, doncs, home, haurien de rebre, doncs, aquests senyors.
La responsabilitat.
Tenint, home, està clar, evidentment. Perquè no torni a passar, encara que això va passant periòdicament,
Sí, és com un cicle.
Ara són les preferents, fa uns 20 anys era un altre producte, i dintre de 5 anys hi haurà un altre producte.
Tot i així, els productes financers no és que siguin dolents, el que passa que s'han d'explicar bé.
S'han d'explicar bé, però quan això passa d'una manera tan generalitzada, tan generalitzada, i passa de tant en tant, vol dir que no s'expliquen bé i que no s'entenen. Que això hagués passat amb una sucursal, dius, bueno, mira, doncs aquesta, el banquer, l'empleat no ho ha explicat bé, i la persona que ha invertit en aquest producte pues ho ha fet d'una manera frívola. Però quan això és d'una manera tan generalitzada, vol dir que aquí l'estament bancari ha volgut aprofitar-se de la gent.
Oriol, avui volíem parlar de moltes coses, també que la Fiscalia Anticorrupció veu connexions entre els comptes del PP i el Gas Gürtel, també Itàlia, perquè el president italià, Giorgio Napolitano, doncs, ha encarregat la formació de govern per Luigi Bersani, però ens quedarem entre Itàlia i Barcelona, perquè avui ens ha visitat l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, i sé també que has escrit una carta a Jorge Mario Bergoglio.
Sí, també.
Et sembla si escoltem primer l'arcabisbe i després en parlem? A veure si ens dona temps, Sara.
Doncs sí, com deies, Mercè, l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Martínez Sistac, que ha passat aquest matí pel programa El Primer Cafè de Ràdio Estel per parlar-nos una mica d'aquesta missa d'inici del pontificat del papa francès, doncs, de l'experiència també de participar en un conclave, el moment present i també futur de l'Església. Aquest papa, segons ha apuntat l'arcabisbe de Barcelona, portarà Crist a les persones i les persones a Crist.
Jo penso que aquest papa, amb la seva figura, amb els seus gestos i amb les seves paraules, ens ajudarà a portar Déu o Crist als homes, a les persones, i les persones a Crist, no? Que em sembla que això ja és el summum.
Oriol.
Digue'm.
Una carta que ha escrit Oriol Domingo...
Bé, el primer deixa'm fer una mica de propaganda, primer, perquè jo tinc un blog, La Vanguardia Digital, 3B...
És el que anava a dir,
Un blog que es diu In Secula Secularum,
sí.
que vol dir pels segles dels segles, no? És un blog que vaig iniciar fa 5 o 6 anys, i haig de dir, en fi, deixaré de ser humil, que té el seu èxit i té els seus lectors i que val la pena ser llegit.
Això, per la gent que ens estigui escoltant, 3 dobles a La Vanguardia,
a La Vanguardia, a La Vanguardia Digital. Com, i llavors, a baix de tot, hi ha una sèrie de 8 blocs i un dels blocs és aquest, que quasi bé cada dia hi és. Escric 3 posts a la setmana i ara bé, el que està penjat és una carta que jo he titulat un català catòlic
a francès.
Carta d'un català catòlic.
A francès, no? Queda clar d'entrada que el que escriu és un periodista que intenta fer ben bon periodisme i que és un catòlic que, més que bon catòlic, intenta ser bon cristià, diríem, no? Però llavors es dirigeix a francès i li recorre 3 coses. Primer, que es diu Jorge, és a dir, que es diu Jordi, i li faig avinent que el mite aquest de Sant Jordi a Catalunya amb la diada del 23 d'abril és una diada molt maca de llibres i de roses i això, i que, bueno, per tant, doncs, això fa que ens sentim propers amb ell, no? Llavors recordo que ell és jesuïta i jesuïtes estan molt lligat amb Ignasi de Loyola, i que la vida d'Ignasi de Loyola i la creació de la Companyia de Jesús està molt lligada a Manresa i està lligada a Montserrat. Per tant, també per aquest aspecte hi ha un llaç amb Catalunya. I finalment, el nom que ha triat Francesc, que és un nom Francesco meravellós, resulta que a Catalunya hi ha des del segle XIII tot el món del franciscanisme i dels caputxins està molt, molt, molt arrelat a Catalunya, no? I és en aquest sentit que dic, bueno, pues, aviam si coneixeu Catalunya i que les decisions que hàgiu de prendre en relació a, per exemple, nomenament de bisbes, doncs no feu cas segons qui, sinó que feu cas als monjos de Montserrat,
els
jesuïtes de Catalunya i els franciscans de Catalunya, etc. No?
Doncs ja sabeu, si voleu llegir aquesta carta que l'ha resumit ara Oriol Domingo, doncs ja entreu a La Vanguardia Digital.
Moltes gràcies per l'oportunitat de poder-ne parlar.
Oriol, se'ns ha acabat el temps. Moltes gràcies. Ens veiem d'aquí 15 dies,
Molt bé.
Doncs vinga, nosaltres ho deixem aquí. Salutacions a tot l'equip que ha fet possible el 2 de 8. Ens retrobem dilluns vinent. Que passeu molt bon cap de setmana. Que vagi bé.
Bona nit.